Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart de 12. Ha passat Carnaval i ha passat Fitur, i n'hem parlat ben poc de Fitur, i fa uns moments Montse Arnau, la directora de l'Agència de Promoció de Turisme de Sitges, ens deia: Fitur és d'aquelles fires en què hi has de ser, perquè a la foto hi has de ser. Montse Arnau, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Començarem fent marxa enrere en el temps, però. Ha passat més o menys a Barcelona amb aquest congrés de telefonia mòbil el que va passar a Barcelona amb els Jocs Olímpics, eh?
Sí.
En matèria dels hotels.
Correcte.
I han passat 15 anys.
Sí.
Per què ha passat, doncs?
Bueno, perquè suposo que els hotels no... Alguns hotels no han sapigut encara entendre que les coses tenen que tenir una mesura i que els preus són els que són, i que encara que la demanda sigui molt alta, evidentment tu... és lícit, i és certament... En algun moment es pot entendre que un hotel pues, incrementi la seva tarifa habitual perquè té una gran demanda. Llavors, bueno, pues és una manera una mica de regularitzar el seu negoci. Però, evidentment, bueno, pues, són situacions que són molt poc, per dir-ho, no professionals, però molt poc, que no es tenen que acceptar.
Fins a quin punt una situació d'aquestes es pot prendre, òbviament, des del punt de vista anecdòtic, perquè no es pot generalitzar, però fins a quin punt en el context actual això perjudica o no la imatge turística d'una ciutat, o fins a quin punt, com la dita dels avis, tant va el canti a la font, que al final un congrés es pot deixar de fer davant de situacions d'aquestes? Les empreses es poden...
No? A veure, en aquest cas concret, 3GCM té un contracte i un compromís amb Barcelona...
Fins al 2010,
en segon. Exacte, amb uns anys vista, amb la qual difícilment es podria trencar aquest compromís. El que passa és que sí que, suposo que ells sí que el que tenen són les eines suficients per exigir que hi hagi un equilibri en el tema de les tarifes dels hotels. Però... pot ser, pot passar en alguna ocasió. Jo la veritat és que no conec cap exemple, però bueno, crec que és important que el sector es mentalitzi de que evidentment es pot aprofitar i es té que aprofitar la demanda, però d'alguna manera es té que tenir un equilibri, perquè si no, evidentment, com dius tu, la imatge és la primera que pateix.
A aquestes alçades els congressos donen més que qualsevol altra, diguem-ne, experiència o àmbit del món turístic?
Mira, no sé si... Hi ha estudis. El tema és que el delegat d'un congrés o d'una convenció té, al marge, diguéssim, del gasto de l'hotel i de l'avió, que pot tenir-ho també un turista individual que ve a passar vacances. Normalment a l'hotel, evidentment, la categoria és més alta. A l'avió ara ja no és és significatiu, perquè tots viatgem, inclús l'home de negocis viatja en low cost si pot i si té una bona oferta i un bon servei ajustat a les seves necessitats. Però el que sí és veritat és que normalment el que ve per la persona, l'home de negocis o la dona de negocis, aquest segment té més diners per gastar, per dir-ho d'alguna manera. Pues surt per la nit, sopa, pren una copa, segur que fa un regal, com va de compres, etc. Amb la qual cosa, evidentment, el diners, diguéssim, que gasta diàriament pot ser superior simplement per un tema de poder adquisitiu. A les vacances, pues, evidentment, o el que és el turisme, diguéssim, individual o vacacional, unitàriament o individualment la gent gasta menys, perquè evidentment doncs, si ves amb una família que són 4 o 5 persones, doncs, tot és molt més barat, no? Perquè agafes una habitació que no és el mateix que una persona que va sola, perquè agafes un, perquè també vas amb un altre tipus de restaurants a lo millor que són més familiars, més baratos, etc. Però realment és un turisme que sobretot no només per lo que deixa en el mateix moment el turisme de negoci, sinó per lo que genera a posteriori. És a dir, el senyor del Congrés que ha vingut a 3GCM i que ha vingut des de, pues no sé, des de Oslo o des de Londres o des de Copenhague i li ha agradat la ciutat de Barcelona, és bastant probable que torni a Barcelona amb la seva família, amb la seva parella, amb els seus amics, etc. Amb la qual crea un turisme, diguéssim, de fidelitat. És allò que va generant una repetició d'estada. Amb la qual cosa, doncs per això és que és un turisme, evidentment. També.
Us ho preguntàvem perquè abans de l'entrevista, Montsernau gairebé ens deia de Fitur se'n treu molt més en l'àmbit de congressos que no pas en l'àmbit de la fira estrictament destinada al gran públic. Se'n treu en el sentit estricte en què s'hi va. S'hi va, des del punt de vista de l'Agència de Promoció de Turisme, a fer i establir, suposo que, contactes i transaccions i no tant, diguem-ne, difondre la imatge de Sitges. Surt més a compte ara apostar més per el vessant de congressos?
A veure, jo suposo que també això va en funció de la destinació o de l'empresa, perquè jo crec que, jo per exemple, vaig precisament estar amb una persona que estava en una cadena hotelera i em va dir i fet quantitat de negocis a Fitur aquest any. Evidentment depèn del negoci. Les destinacions turístiques cada vegada més les fires són qüestionables, a no ser que siguin fires molt especialitzades. Realment les fires s'han convertit en un aparador més que en una eina comercial. Abans era molt rentable anar a una fira perquè era un punt de trobada de tots els prescriptors o compradors de destinacions turístiques. Avui en dia les noves tecnologies, la mobilitat de la gent permet que tu puguis anar fàcilment d'un dia per l'altre a negociar amb un gran turoperador o amb un gran comprador de destinació i fer tu la gestió directament.
Allà, sense esperar la fira.
És molt més fàcil la tasca comercial, per dir-ho d'alguna manera, avui en dia, i no tens que esperar una fira i a gastar-te i a invertir una quantitat de diners en la teva presència, etc. També en una destinació com Sitges, nosaltres un dels objectius que tenim des de l'Agència de Turisme és incrementar un determinat segment de turisme. Entre ells no comptem especialment el turisme individual vacacional. No perquè no ens interessi, és perquè ja ho tenim d'una forma quasi que natural, és com el turisme gay, ja ho tenim d'una manera natural, no farem grans inversions per aconseguir aquest segment de mercat perquè pràcticament ho tenim assolit i perquè el turisme vacacional, que en la majoria dels casos es mou en les temporades d'estiu, doncs les temporades d'estiu, déu-n'hi-do, tenim molta gent, no? El que necessitem omplir és precisament aquests mesos de gener, de febrer, de desembre, de novembre, que són mesos que realment l'ocupació baixa i que aquí és on necessitem posar, diguéssim, promocionar la nostra destinació. I aquest és el turisme de negocis.
Va haver un cert moment en què es parlava obertament que s'havia trencat l'estacionalitat i que, per tant, hi havia moviment a Sitges durant tot l'any. En aquests darrers temps, aquesta estacionalitat s'ha tornat a posar de nou bastant de manifest perquè s'hagi de tornar, diguem-ne, a incidir d'una forma
no, el que passa és que és una realitat. O sigui, jo crec que l'estacionalitat, jo, bueno, no sé en aquell moment les xifres, quan es parlava en aquell moment, quines eren. El que passa és que sí que hi ha un trencament de l'estacionalitat relatiu, perquè hi ha temporades en les que estem a un 85%, un 90% d'ocupació i unes altres a les que estem a un 45-50. Llavors, evidentment, hi han hagut anys enrere, no sé quants, no sabria dir-te quants, però potser 8-10 anys enrere, que potser l'ocupació a l'estiu era del 85 o 90% i en canvi a l'hivern era del 10 o el 20%. Llavors, evidentment, l'estacionalitat es va trencant.
Aquest 45-50 és el període de final del Festival de Cinema fins Nadal, més o menys, aquest
novembre,
més o menys, aquest
sí.
període.
Inclús el mes d'octubre encara hi ha molta cosa, però el mes, per exemple, de desembre i de gener són mesos absolutament baixíssims. Aquests són els mesos que ens interessa omplir de gent de negocis, de convencions, de reunions, etc.
Hi ha congressos el desembre o gener?
Sí.
O les festes o els ponts,
sí. A la nostra mida, sí.
A la nostra, què vol dir la nostra mida?
A la nostra mida. Vol dir que nosaltres tenim una oferta d'acollida, o sigui, un número d'habitacions i una dimensió de poble determinat. Vale? Amb la qual reunions, per dir-ho d'alguna manera, el laboratori farmacèutic, per parlar d'un sector que genera molta reunió, molta petita reunió, petita reunió o mitjana reunió de 50, de 100, de 150 persones, que és una mida fantàstica per Sitges, perquè de seguida pots cobrir dos o tres hotels més o menys, i és una mida molt, molt, molt bona per nosaltres poder treballar. Pues hi ha molts al gener. Per què? Perquè comencen l'any, perquè tenen que marcar objectius amb els seus xarxes de ventes, perquè tenen el llançament dels seus productes, etc, etc. Llavors, desembre és més complicat, perquè desembre ja
és aquest mes tan...
tots, ja estem tots desconnectats, però, per exemple, novembre és un bon mes. Novembre tenim la sort de que tenim la EBTM, que ens genera també una certa activitat, i que d'alguna manera nosaltres també amb la EBTM hem arribat a un acord de fer unes visites de professionals abans i després de la IBTM, o sigui, ens portem uns quants professionals en un format de el que dèiem un fan trip, un viatge de familiarització, que no és un fan trip.
D'acord, no és un fan de diversió.
Exacte, sinó de familiarització.
Entesos.
O sigui, perquè coneguin la ciutat, perquè vegin el poble, perquè disfrutin una mica de les coses que podem oferir, i siguin uns prescriptors o uns recomanadors de la nostra destinació, o la programin o la comprin per als seus catàlegs.
D'acord, perquè un cop han passat les festes hem d'entendre que Alimentària o el Saló 3GSM Barcelona, diguem-ne, són els que omplen d'alguna manera.
Correcte, omplen. Omplen i mira, nosaltres hem fet una per dir-ho d'alguna manera, una aliança estratègica amb Barcelona, amb la seva central de reserves hoteleres. Turisme de Barcelona té una central de reserves hoteleres molt activa, que ells venen hotels a través de la seva web, però també a través de les seves oficines d'informació turística, o sigui, a Plaça Catalunya, a diferents llocs, a l'estació de Sants, tenen unes oficines de turisme, com nosaltres tenim la nostra, la Fragata, l'Oasis, etc., on es venen reserves hoteleres. Llavors nosaltres ens hem enganxat a aquesta central de reserves hoteleres. Per què? Perquè en casos com el 3GSM, que la ciutat es col·lapsa, llavors el que busca una habitació i entra a la web de turisme de Barcelona veu que també pot llogar o que pot agafar habitacions a Sitges. Què passa? Que veu que Sitges està només a 20 minuts de l'aeroport, que a més és un poble mediterrani, amb mar, amb sol, amb tal, en qual, i s'enganxen. I venen molts rebotats, per dir-ho d'alguna manera, que no han volgut venir, que no han pogut aconseguir alguna cosa a Barcelona, i que venen a Sitges a través d'una central de reserves que és de Barcelona. Perquè també volem aprofitar aquestes sinergies que es creen, i evidentment aprofitar que tenim una ciutat al costat que mundialment a nivell turístic i a nivell de turisme de negocis és potser de les més importants avui en dia del món.
Què ha passat a Fitur? Bueno, des del punt de vista diguem-ne, del turisme congressual.
Sí, fonamentalment. Jo, Fitur té dos vessants. Una és Fitur Congressos, que es fa dos o tres dies abans de la fira Fitur. Fitur Congressos és un format absolutament a Fitur, diferent, perquè Fitur Congressos funciona a base d'agenda. O sigui, tu dius, jo, Sitges, vull inscriure'm a Fitur Congressos. Llavors, l'organització de Fitur té una base de dades de professionals lligats al món de les reunions, dels congressos, dels viatges incentius, o sigui, professionals intermediaris que compren destinacions, i llavors ells li envien a tota aquesta base de dades dient Sitges participarà. els que les interessa Sitges demanen una cita.
D'acord.
Tu també com a destinació pots demanar una cita. Ells t'envien una sèrie, unes bases de dades amb persones que assistiran a Fitur Congressos professionals i tu dius, jo vull entrevistar-me amb aquest organitzador del Congrés de Cardiologia de l'Associació Internacional de no sé què. I llavors prepares una agenda. Són tres dies en les que tu tens tota una sèrie d'agendes, hi ha a més diferents tipologies, si coincideixen els dos, o sigui, que el client et demani, que tu el demanis, ells li diuen cites perfectes, amb la qual cosa, bueno, és una
cita un interès mutu,
assegurada, sí, sí. Cites imperfectes i cites no sé què.
D'acord.
Llavors, nosaltres hem tingut 41 entrevistes en dos dies.
Mm-hmm.
41 entrevistes, algunes d'elles, me'n sembla que eren 13, eren perfectes, o sigui, que havíem demanat nosaltres.
Que havien coincidit els interessos en dues parts, perquè us ha preguntat si hi ha hagut més pretendents o hi ha hagut més demandes.
Exacte. I després, també és molt interessant perquè el format és com una mena de workshop, o sigui, hi ha unes taules on estan els compradors estan sentats i els venedors, o sigui, les destinacions,
anem passant.
¿Vale? I llavors hi ha gent que no compleix les cites. I llavors, si tu ets espavilat i veus una cadira buida, et sentes, evidentment, si arriba el senyor que tenia la cita, et tens que aixecar,
tenen
dos o tres minuts temps de presentar un catàleg o d'informar sobre
això. És veritablement un joc de les cadires de petits, eh?
Sí, és molt divertit,
està molt bé, perquè, és a dir, hi ha una certa estratègia que permet que qui sigui més llest en aquest sentit, i òbviament qui tingui una proposta interessant, tingui l'oportunitat o vegi alguna escletxa per on poder-la ficar, deixant de banda que ja estigui estipulat prèviament que hi hagi una trobada entre dues destinacions. Per generalitzar, què es demana de Sitges des del punt de vista de les persones que han de venir aquí a fer congressos?
A veure, el que demanen bàsicament és una infraestructura correcta a nivell d'hotels, o sigui, que hi hagi sales, espais per fer les reunions, que siguin, pues, evidentment, que estiguin actualitzats a nivell de que puguin donar els serveis que avui en dia es pot necessitar en una reunió. També hi ha un factor important en els espais singulars, o sigui, on fem el sopar de benvinguda, o voldríem fer una activitat una mica especial, o voldríem pues, no sé, fer un dinar a l'aire lliure,
algun lloc que m'interessa afegir
a la platja, o sigui, normalment aquestes reunions, i cada vegada més, s'estan combinant amb una mica d'oci, perquè, bueno, pues perquè es creu que
és necessari.
Que és necessari per crear equip, perquè la gent també es ventili una mica, perquè a vegades estan 3 o 4 dies tancats i, bueno, pues fa una mica falta. Llavors, això és un atractiu que tenim nosaltres.
S'ha demanat alguna cosa que Sitges a hores d'ara no pugui complir?
No.
No.
Mira, normalment quan no es pot... A veure, normalment és per al tema de capacitat, normalment és perquè no podem atendre totes les habitacions que necessiten perquè tenim una altra cosa o perquè és una temporada en la que tenim una ocupació determinada, però normalment, afortunadament, els professionals que es mouen avui en dia, que hi ha molts, però les empreses, inclús els organitzadors professionals de congressos i els esdeveniments d'aquest tipus, s'estudien bastant bé les coses abans.
Perquè...
Hi ha eines, hi ha les webs, per exemple, que tu, nosaltres ara hem creat la nova web del Convention Bureau, i tu per la web pots veure perfectament totes les característiques d'aquella destinació, els hotels que hi ha, les sales que hi ha, els espais singulars que hi ha, amb la qual ja et fas una idea molt clara si s'ajusta o no a les teves necessitats.
A Sitges li fan falta places hoteleres? O només li farien falta en determinats moments?
Home, jo crec que el que ens fa falta potser és algun hotel de més categoria. Algun
de
hotel
més categoria?
De categoria alta. Evidentment tenim el 50% o el 55% de les nostres habitacions o del nostre allotjament és de 4 i 5 estrelles. Però crec que per poder captar aquests esdeveniments d'empresa, ens aniria bé algun hotel, o sigui, poder fer una oferta, tenir més oferta d'hotels de 4 i 5 estrelles. Sí, això segur.
Són hores ara els més demandats, també?
Sí, en el sector del turisme del turisme de congressos i de reunions, 4 i 5 estrelles. És rara, de forma estranya, baixant a 3 estrelles. I nosaltres tenim...
I voleu dir més aviat cap a 5 que cap a 4.
Sí, sí. I, a veure, per exemple, Barcelona té una gamma molt ampla d'hotels de 4 estrelles, però són hotels de 4 estrelles quasi amb serveis de 5.
És a dir, no esteu parlant d'un gran hotel, sinó d'un hotel que pugui...
donar un bon servei. Això és fonamental per les empreses. Fonamental. Perquè, mira, en vacances tu passes per alt moltes coses. Vulguis que no, perquè tens una altra mentalitat, tens un altre concepte, mentre més o menys...
Se n'accepten moltes.
Exacte, l'habitació, per dir-ho d'alguna manera. L'habitació, bueno, doncs mentre hi hagi aire condicionat, els llits siguin mínimament còmodes, tingui un lavabo correcte, etc. Però una persona de negocis vol un servei a la seva habitació, al seu hotel, impecable. Per què? Entre altres coses, perquè el poc rato que està, que té lliure, normalment ho està a l'habitació. Llavors, vol tenir un servei, pues, jo que sé, de que la televisió funcioni perfectament, que hi hagi un bon servei de room service, que l'habitació sigui confortable, que tingui un lloc per llegir, una il·luminació correcta. O sigui, perquè és una altra tipologia de client.
D'acord.
Llavors, clar, això és un servei que té que donar un hotel de 4 o 5 estrelles. I jo crec que aquí és on tenim que buscar els mecanismes per, diguéssim, també millorar la nostra oferta, perquè també Barcelona, per exemple, hi ha molts hotels que s'han renovat i que s'han reformat.
Les cares anaven a plantejar, o sigui, que estan fent algunes cadenes hoteleres en edificis patrimonials de Barcelona amb la intenció de muntar petits establiments de no massa habitacions però amb un servei, diguem-ne, extraordinari. Aquesta és més o menys la tendència que es mou res d'ara en el món de...
Bueno, és una tendència, però també els grans hotels o els mitjans hotels el que tenen que fer és actualitzar les seves infraestructures i els seus serveis. Aquí a Sitges ens ha passat amb el Calípolis, per exemple. Calípolis és un hotel que en aquest moment està reformant, ha reformat tota la seva part, diguéssim, més
externa,
més serveis comuns, i està reformant habitacions. Fantàstic, el Melià també em sembla que està ja a punt de començar també alguna cosa en quant a renovació de les seves habitacions. Això és fantàstic, perquè això vol dir que està passant alguna cosa en el sector, que la gent s'està posant al dia, que els empresaris hotelers s'estan donant compte de que tenen que ajustar la seva oferta a la demanda. És una mica el que dèiem abans, no? Estan gestionant la demanda, no estan dient, bueno, jo ja tinc un hotel que se m'omple i escolta'm, que vagin passant. No, senyor, no. Avui en dia les coses no funcionen així. Què és el que m'està demanant a mi el meu client? M'està demanant unes habitacions confortables, uns serveis correctes. Bueno, doncs anem a adequar aquesta oferta a la demanda.
Ens voleu dir, en el fons, que res seria millor per Sitges que el Terramar fos reformat o fos un hotel nou?
Home, seria fantàstic. Seria fantàstic. Seria fantàstic perquè, primer, la seva situació és immillorable. És un edifici, per dir-ho d'alguna manera, que té un volum, un número d'habitacions molt important. I és un hotel que complementaria perfectament la nostra oferta. Seria extraordinari.
Es diu això? Per Sitges? Es comenta?
Es comenta. Vamos, nosaltres ho hem comentat.
No, ho pregunto per si és una qüestió, esclar, que de passa també.
Perquè jo crec que totes aquestes coses afavoreixen, o sigui, generen uns dinamismes i unes sinergies, o sigui, el que avui en dia no pots veure són les coses sempre des del punt de vista de competència, no? De competitivitat. No, a veure...
Això seria motiu d'una satisfacció col·lectiva, per dir-ho així.
Sí, no, i generaria segurament més demanda, segur.
Que beneficiaria tothom.
Que beneficiaria tots, perquè llavors podríem optar per tenir reunions més grans, de més persones, perquè tindríem una capacitat hotelera major, i aquestes persones pues, evidentment generarien més negoci i més economia al poble, perquè sopen en restaurants, perquè compren en els comerços en els seus moments lliures, perquè van a prendre una copa, perquè visiten un museu. Bueno, pues això genera riquesa i genera dinamisme. Mm-hmm. Amb la qual no pots veure solament les coses com una... Oh, és que si construeixen més hotels tindrem molta més competència. Què ha passat a les grans ciutats que s'han convertit en... Bueno, pues que el propi dinamisme entre nosaltres, evidentment, tampoc volem aquí omplir el 100% i convertir-nos en... No, tot el contrari, el que volem és controlar i que d'alguna manera puguem... Per això ens dirigim a uns mercats concrets. Per això et deia jo abans que Fitur normal, o sigui, no Fitur Congresso, sinó Fitur normal, per nosaltres té poc interès, perquè nosaltres no anem a buscar turoperadors vacacionals. Si venen, perfecte, però no anem a vendre la ciutat perquè vinguin aquí autobusos de la tercera edat i vinga a omplir hotels. Primer perquè no, afortunadament, toca amb fusta, me'n sembla que no ho necessitem, i per una altra banda perquè no és el nostre objectiu. No és el nostre objectiu omplir de turisme massiu i turisme, per dir-ho d'alguna manera, barato, Sitges. No,
quants d'aquests contactes a Fitur tenen possibilitat de acabar amb ells?
Mira, hi ha dels 40... A veure, aquestes coses no se saben mai, perquè a vegades acabes una entrevista i dius ui, res, i el dia següent ja t'està trucant per demanar-te una cotització. Hi havia tres bastant interessants, dos del mercat americà, que a més és un mercat que també en el que volem començar a incidir, començar a entrar, perquè és un mercat que té molt poder adquisitiu i que és un tipus de turisme que ens interessa a nivell d'empreses. Tres hi havien força ja, diguéssim, amb un tema concret i ja demanant una mica cotització concreta. El que passa és que, bueno, estem a l'espera, estem a l'espera. Aquestes coses són lentes. Això és sembrar i esperar i regar la llavor, perquè el que fas llavors és que ja poses aquesta persona en la teva base de dades, li comences a enviar informació, al cap d'un mes li envies una altra cosa, li envies una nota de premsa, li expliques que hi ha una novetat, i llavors aquesta dinàmica pues, va generant que aquesta gent no se n'oblida de tu, d'aquella entrevista que va tenir fa 2 anys a Fitur Congressos, pues, tu li vas enviant coses i a partir d'aquí, quan surt alguna cosa, alguna necessitat que tenen, pues, ja compta amb el tema.
Farà 2 anys que esteu a l'Agència de Turisme?
No, l'Agència de Turisme es va constituir el 25 de gener del 2007.
Vinga,
o sigui, ara hem complert
un any,
el dia 25 passat van complir un any.
Respon tot plegat el que creia Montse Arnau, què era?
A veure, jo lo que això no ha canviat des del principi és la il·lusió del, i la participació i la implicació de l'empresa privada. Jo sempre he dit que la voluntat política i la implicació privada són dos factors fonamentals per a l'èxit de la promoció turística. I aquí al principi estava clar que hi havia la voluntat política i els empresaris pues, també li feia il·lusió, i ara és una realitat, és una realitat. Els empresaris, el sector, diguéssim, turístic del poble, i no turístic, econòmic, diguem econòmic, perquè hi ha sectors que a vegades no el posem dintre del paquet del sector que és turístic, però que també es beneficia moltíssim de l'economia turística, no? Estan participant activament, estan formant, diguéssim, tenint-lo, prenent-se en sèrio aquest compromís que han adquirit amb el propi poble. I el que passa és que, clar, les coses a vegades tenen un altre ritme. A vegades el ritme que et marca la pròpia activitat frenètica en la que estem tots posats a vegades és, et fa que tinguis que ralentir una mica certes activitats que pensaves, bueno, això ho posarem a marxa allà. Bueno, doncs a vegades les coses tenen un
calendari. Què creieu que fa falta encara des del punt de vista d'organització d'aquesta infraestructura que es diu agència de turisme? Si és que fa falta encara alguna cosa per satisfer els objectius finals.
Ui, ens falten moltes coses. Estem començant, estem en panyals, estem absolutament començant. Falten moltes coses. A veure, el que ja tenim, jo crec, de base, és creada l'estructura, diguéssim, el cor. El cor, la manera de treballar, ja és, hem agafat un ritme. Cada mes tenim el nostre comitè executiu, que estan representats tots els sectors econòmics, en el que es debaten coses, en els que es posen sobre la taula propostes, i això està funcionant, està caminant a gust de la gent, però evidentment tenim un camí per recórrer molt ampli. Tenim molts projectes i moltes coses que volem fer. Jo crec que és molt important que inclús el propi poble, o sigui, la gent del poble, connecti directament amb l'agència, o sigui, sàpiga que existeix un ens, una organització que es dedica a potenciar la imatge de Sitges i que la facin seva, no? Però bueno, això a poc a poc anirà quallant. A mi no em preocupa en absolut. Jo crec que el que ens falta és temps. Temps ens falta molt.
Hem parlat de l'àmbit, òbviament, de l'hostaleria, del turisme. L'àmbit comercial també ha estat un altre dels pals de paller de l'agència des del seu moment. Bé, durant tot aquest any s'ha vist, des de l'experiència d'aquesta primera guia, del Bé Sitges, fins a la posada en marxa d'aquesta iniciativa, la campanya de Nadal, etc. Una valoració, si més o menys ràpida, de la posada en marxa d'aquesta experiència, quina seria?
Jo crec que és positiva. Crec que és positiva perquè crec que és la primera vegada que s'han dit que es farien coses per al comerç i s'han fet, vale? Que després aquestes coses poden ser millorables, evidentment, que poden ser de gust d'uns i uns altres diuen pues, no m'agrada la guia perquè no m'agrada. Bueno, pues, això és natural i és la vida misma. Ara estem dintre de, abans d'un mes farem la primera assemblea dels socis, dels associats del Club de Gastronomia i Comerç, les 111 empreses que estan afiliades, vale? Aquí explicarem una mica el que s'ha fet i suposo que d'aquí sortirà també quina és la seva opinió, és com veuen que durant aquest, des de que van fer la guia al mes d'octubre, perquè va sortir per al Festival de Cinema, realment ells com ho han vist, si han vist que realment la seva presència en quant a, per exemple, a congressos o convencions, han notat que la gent ha entrat més a les botigues o han notat que realment el comerç té un paper més protagonisme dintre del que és què fer a Sitges, no? Evidentment aquestes coses no són d'avui per demà, són lentes, és un procés, diguéssim, de gota, d'anar calant, d'anar fent, però bueno, jo crec que esperem a l'assemblea i si de cas ja ho
perquè la sensació que teniu és bona?
Sí, jo crec sí. Que sí. Les botigues estan contentes en general, en general la gent creu que si més no, per lo menos s'està ordenant, s'està ordenant i se li està donant valor a una oferta que no existia. Dintre de l'oferta turística de Sitges, el comerç, no es parlava del comerç, i tenim una oferta comercial molt singular, molt singular, i a més obrim els diumenges, i tenim unes botigues d'una dimensió molt còmoda, i tenim un producte dintre de les botigues que fuig de la massificació i dels grans centres comercials i de les grans produccions en massa. Tenim una moda molt concreta, molt especial també, molt singular, amb uns dissenys. Bueno, pues això és el que es té que vendre. Avui en dia es ven aquest valor afegit, aquesta singularitat, i realment Sitges en el comerç, jo crec que és una de les coses que per dir-ho d'alguna manera, és un dels atractius turístics que es té que vendre més i que sorprèn a la gent que ve. Quan nosaltres portem professionals i portem operadors de congressos als fan trips que dèiem, quan passegen per les botigues del casc antic diuen: ostres, que xulo, que maco, això no...
Heu notat, i suposo que és més o menys un obvietat dir-ho, ara potser no tant, molt més unit el món de l'hostaleria que el món del comerç?
Bueno, és que el món de l'hostaleria porta un camí recorregut molt gran. El gremi d'hostaleria i restauració ha fet una feina durant tots aquests anys molt important i realment ha tingut una implicació directa amb les activitats del sector d'hostaleria i restauració. En canvi, el comerç pues no ha estat molt ben organitzat, han estat una mica les associacions també, diguéssim que no hi ha aquesta organització que d'alguna manera tant de temps com el gremi hagi fet una activitat una mica d'aglutinar, diguéssim, els interessos. La Federació de Comerciants està treballant per això, està acabant, diguéssim, de regularitzar i d'organitzar tots els seus tota la seva documentació i tota la seva legalitat per realment començar a treballar en sèrio. Evidentment el Club de Gastronomia i Comerç ha ajudat moltíssim, ha ajudat però són interessos diferents, no té res a veure. Nosaltres, dintre del Club de Comerç i Gastronomia, el nostre interès és de promoció, de difusió, de fer accions que canalitzin la demanda cap a les botigues. La federació o els gremis donen uns altres tipus de servei que nosaltres mai ho podrem donar, però sí, bueno, jo crec que anem per bon camí.
Acabem d'entrar al 2008, ens queden 10 minuts per les 12, una qüestió final. Aquest any què ha de passar?
Ui. Mira, aquest any, a més de que evidentment estem acabant d'ajustar el pla d'accions sobre el que seran els workshops, sobretot workshops i fan trips, que serà el que més a nivell de promoció directa farem, hi ha diversos projectes sobre la taula que s'estan treballant. Un bastant important i que ho anunciarem amb l'assemblea de la federació i que ja vam anunciar amb l'assemblea del Club de Comerç i Gastronomia, que ja ho vam anunciar quan vam crear el club, és la creació de la targeta de Best Sitges, una targeta que, bueno, ja explicarem una mica les característiques, però crec que serà important i interessant, no només que ara l'usuari, el que té la targeta, perquè tindrà una sèrie d'avantatges, que això, bueno, pues, tenim que ser lo suficientment creatius i espavilats per dotar-la de moltes valors afegits, sinó més que res per les avantatges que pugui tenir cara al comerciant, és a dir, les negociacions que puguem fer perquè aquests comerciants venent a través d'aquesta targeta pues realment li sigui molt, molt interessant econòmicament. En quant a això, crec que serà una novetat interessant que ens donarà i que s'està donant feina, però que crec que serà un bon element del Best Sitges.
I això s'ha posat en marxa abans de Setmana Santa, per exemple?
La idea és posar-lo en marxa, no sé si arribarem, perquè aquest any Setmana Santa és que ens cau tan aviat.
Com a mínim abans de l'estiu, suposo que sí, no?
Sí, la idea és, com molt tard, el mes de maig, treure-la.
D'acord.
Això seria una cosa. Després, per una altra banda, també tenim un projecte que estem treballant, que és la creació d'un nou centre d'interpretació cultural i turístic a l'estació de Renfe. Això serà un espai important en el sentit de que no serà només una oficina d'informació turística, sinó una oficina d'interpretació turística i d'interpretació cultural. És a dir, aquí ens unirem el turisme i cultura per oferir un espai que quan vingui el visitant pugui fer tenir una visió global de lo que li ofereix Sitges des del punt de vista cultural i turístic. Estem ara treballant una mica el que és el contingut i evidentment doncs estem veient de quina manera també podem aconseguir recursos.
D'acord, però en aquest cas hi ha una intenció manifesta també de posar en marxa, és a dir, s'entén des de tots els àmbits que això és una necessitat?
S'entén que això és una necessitat perquè nosaltres volem anar una mica més enllà de la informació turística. Una cosa és la informació turística, per exemple, que vam obrir un punt d'informació a l'estació de Renfe.
És a dir, fulletons, mapes, horaris de museus, etc.
És aquesta informació de supervivència, no? Que el senyor baixa, la persona baixa del tren i el que necessita és un mapa per situar-se, a veure on estic, on està el mar, per on tinc que anar, no? Això és una cosa... Però nosaltres volem donar a conèixer Sitges des de dintre, o sigui, donar a conèixer realment el que és la nostra cultura, la nostra tradició, la nostra oferta cultural dinàmica, les exposicions, etc, etc, perquè molta gent, i això ho diuen els estudis i les estadístiques, ve a Sitges i no sap què fer. No sap què fer. Llavors, aquí hi ha una manca d'informació. Tenim que, des del moment que la gent arriba al poble, poder explicar-li tot el que tenim per oferir-li. No només en aquell moment, sinó durant tot l'any. Perquè torni, perquè digui, ah, doncs mira, al mes de setembre podem venir perquè tenim això. Llavors, aquesta és una mica la idea del centre d'interpretació.
5 minuts i seran les 12. Ja són dos projectes prou ambiciosos, sobretot el segon, més que el primer que ja estava emparaulat, el de la targeta de Sitges, que venen doncs, després d'haver passat per Fitur i per la reunió amb totes aquelles empreses que poden, com a mínim, tenir interès en celebrar un congrés aquí a Sitges. En continuarem parlant de tot plegat. Montse Arnau, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Tornem de seguida.